Al matí, amb Raquel García. El cub blanc.
I avui és el Dia Internacional de l'Art. L'efemèride commemora el naixement de l'artista renaixentista Leonardo da Vinci el 15 d'abril de 1452. L'any 2011, la UNESCO va declarar aquesta data amb el propòsit d'acostar les diferents formes de l'expressió artística als ciutadans. Hi ha moltes maneres i també moltes disciplines d'apropar-se a la cultura i també a l'art, i convé reivindicar-les cada dia. I això és el que intentem fer nosaltres en aquesta secció els dijous. I en aquesta aventura ens acompanya sempre l'artista, el professor i dinamitzador de l'Acadèmia de Belles Arts, en Gerard Torres Sant Martí. Gerard, bon dia. I també benvingut al matí. Felicitats. Hola. Felicitats per la part que et toca.
Sí. Bueno, cada mes, com que anem programant, pues, o sigui, per tot una petita part, diguem-ne.
Uh-huh. Escolta, explica'ns per què creus que és important, abans d'entrar en matèria, reivindicar, no?, posant al calendari una data com aquesta.
Ho dius pel Dia Internacional de l'Art, oi? Uh-huh. Val, és que això, amb el tema, a vegades, amb els dies, em fa una mica de lío. El Dia Internacional de l'Art, el dels museus, bueno, que en tot cas em sembla molt bé, eh? Però sí, és bo. Jo crec que això és una decisió de la UNESCO, no?, al final, uh-huh, que determina. I la idea també és, suposo, amb aquestes dates, és donar de rellevància, pues, aquest patrimoni material que tenim els éssers humans, que és l'art i, uh-huh, i la manera en com ens comuniquem a partir d'ell. Llavors, em sembla fantàstic, vull dir, tota proposta que difongui en aquest sentit les arts plàstiques, que trobo que li falten empenta, serà benvinguda.
Doncs avui nosaltres, com sempre, picarem pedra, per descobrir artistes i mirades. Explica'ns avui a qui ens presentaràs i també què és el que destacaries de la seva obra.
Doncs bé, avui presentem la Jannat El Harrak, que és una artista autodidacta marroquí amb nacionalitat espanyola, en el que, bueno, ella, diguem-ne que treballa, la mostra es diu Mediterráneo entre luces y sombras, i que es pot veure fins demà divendres, així que també el programa d'avui també ens serveix perquè la gent, pues, s'animi aquests dos últims dies i vinguin, perquè val la pena. Si li agrada la pintura, la mostra és molt pictòrica, conformen 27 peces de diferents formats, tant grans, mitjanes i petites, i en el que jo crec, jo destacaria de totes elles, ja sigui perquè hi han motius figuratius o de paisatge, jo donaria aquesta importància que moltes vegades li otorguem a l'impressionisme, que és la llum i la seva incidència, no?, a partir de la pintura, i que de fet la mostra dona nom a això, no?, a la llum que d'alguna manera s'origina en el Mediterrani.
Uh-huh. Doncs vinga, saludem a l'artista, la Jannat, bon dia, benvinguda al matí.
Bon dia, què tal? Moltíssimes gràcies per convidar-me i gràcies també a Gerard per la part que li toca, uh-huh, i a vosaltres per interessar-vos a l'art.
Explica'ns, a Jannat, ja ens ho ha dit el Gerard, no?, que ets autodidacta, però una mica quan neix, doncs, aquesta vocació, no?, aquesta passió per l'art?
Sí, bueno, pues una vocació, quizás em va dedicar amb molt temps, aquests 10 anys, últims 10 anys, però sempre he tingut molt interès a l'art i m'agrada molt la bellesa i l'observació de la natura, i també jo em considero que faig part de la natura com tothom, no? Uh-huh. Però l'observació a vegades és que el que et dona molta serenitat, creativitat, imaginació també, no? Però per plasmar-la sobre el llenço és un procés que a vegades és el valor, no? És el valor que pots tenir i la confiança en tu de començar, però també jo vaig tenir molta sort en la vida de trobar-me amb persones que li agrada també l'art i que són artistes també, i que m'ho van guiar també en aquest dia, bueno, de dies de creativitat meva, de guiar-me com el pintor Enric Pau, que és un gran amic i és un col·lega, però sobretot un gran amic que m'ha ajudat molt en tot.
I explica'ns per què aquesta passió també, aquesta obsessió pels paisatges, no?
Sí, bueno, és una història meva també, perquè per mi el Mediterrani no és la calma que a vegades que té, però també és un mar també mortrum. O sigui, no és solament nostrum, sinó també mortrum, perquè jo treballo molt amb la immigració, i tota la immigració que passa, la majoria, passa per el Mediterrani. Uh-huh. I, bueno, pues, té moltes històries al Mediterrani, té moltes guerres, han passat moltes guerres, però després té una calma, que és una calma com una mica... como no sé si decir falsa, pero es una, ¿sabes?, una calma que tothom parla del Mediterrani com un mar com molt calm, però no és així. Té molta efervescència i té moltes històries i té molts cadàvers també. Però per això a mi m'inspira molt el Mediterrani.
I parlant de com és el procés de creació, no? Ara ens has explicat una mica, doncs, el teu context, també perquè, doncs, aquest tema, no?, centra la teva obra, però explica'ns també com és el teu procés d'això, de creació. No sé si et documentes, si sorgeix tot de forma natural.
Sí, bueno, al principi sorgeix de forma natural, perquè per mi també la teràpia, art-teràpia, ha sigut també he tingut sempre una fascinació per l'art-teràpia, sobretot el dibuix i la pintura, perquè quan he treballat, per exemple, amb persones que no tenen que no tenen tant vocabularis per expressar-se, he recorregut a la pintura perquè es senten més lliure d'expressar i perquè es senten més creatius. He reconegut també, i a partir d'ahir jo, bueno, pues he vist la pintura perquè se m'endonava bé també tot el tema de la perspectiva, de l'observació de llum, de tot el que ens rodeia, no? I, bueno, els colors, a mi m'encanta el color, m'encanta la llum, jo sóc un ésser de llum. Quan hi ha llum jo he de sortir al carrer, no sóc una persona que li agrada l'oscuritat, no. Doncs tot el reflejos que hace la llum en les coses sí que és com me llaman mucha atención, me crida molt l'atenció, doncs això volia plasmar-lo sobre coses i sobretot també mostrar-lo a la gent. I, bueno, vaig fer l'altre en novembre una exposició que ha agradat molt també, que era també les dones del Mediterrani, perquè també tenim altres coses que són com peculiars, no? Però sempre està com una mica totes les obres meves són una mica com simbòliques dels processos d'immigració, de les dones, de l'esforç, de la maternitat, bueno, una mica de les característiques, no?, de les persones que viuen al Mediterrani.
Mm-hmm. No, i això que comentaves, Janat, dels reflexos, aquest interès que tens tu pels reflexos de la llum, en l'exposició es veu molt clarament en que jo recordi ara en un parell de quadres i tot, que on hi ha aigua, no?, i es reflexa la llum i que d'alguna manera, doncs, també es reflecteix a l'entorn en la mateixa aigua. Jo haig de dir normalment els efectes que fa la llum en l'aigua són difícils d'aconseguir. No tots els pintors i pintores ho aconsegueixen amb una naturalitat. Jo crec que en aquest sentit, en les teves obres, Janat, es veuen molt bé, no?, el reflex.
Moltíssimes gràcies.
De fet, el quadre que dona una mica, que vam posar en el trajetó, no?, que dona que acompanya amb el títol, que són de les barques, és una molt bona obra, en la meva opinió, sí. I que els reflexes crec que en l'aigua costen d'aconseguir.
Sí, una mica, és la... és l'experiència i l'exercici de la pintura que et dona també una mica de soltura amb els, saps, amb l'experiència, amb l'exercici sobretot, però també amb l'observació de la llum i amb l'observació com rosa la llum les superfícies i com transforma també. I això, evidentment, s'ha de tenir l'observació, però també s'aprendre, tot s'aprèn.
Clar.
O sigui, no és que la gent, no és que tothom que pinta és que ha nascut pintor, no és veritat, és la pràctica i és l'exercici i és l'observació que es va i per això jo agraeixo molt a Enric Pau perquè m'ha ensenyat com també observar. O sigui, millorar l'observació, perquè els colors abans veiem, per exemple, l'arbre és verd i el tronc és marró, però no és així. Tu veus que hi ha una quantitat de colors dintre del verd que oscil·len entre verd i blau i gris i també dintre del marró també. I clar, si vols, o sigui, hi ha també moltes maneres de pintar. Hi ha persones que no són tan fieles al que veuen i si no l'interpreten a la seva forma. Però en aquest cas, a mi m'agrada com agafar tot el que viu i o sigui, pintar-lo i ensenyar-lo a la gent, perquè la gent també aprecien aquest color i obren els ulls al que està al voltant d'ells. I per mi això és molt important.
Sí, això és una cosa també que hem de destacar, eh? Que la tonalitat, les tonalitats que hi ha en les obres de la Janat, Raquel, són molt vives, perquè els colors estan molt premeditats, o sigui, estan ben cuinats, diguem-ne, o estan ben buscats a la paleta. Hi ha una degradació, ascendència o descendència de tons que es palpa això.
Sí, ara quan ho descrivia, no? Per exemple, doncs, amb l'arbre, no? Com aconseguís tots aquests colors. Com és la teva tècnica també, no? Que utilitzes?
Bueno, jo quasi gairebé sempre, no gairebé, no, sempre, oleo sobre lienzo, sobre lino, m'encanta. Utilizo el pincel como, o sea, normal, pero a veces espátula y a veces también amb las mans y utilizo el capuc.
I escolta, com t'hem d'imaginar? On és el teu taller, laboratori de creació?
Sí, bueno, jo sempre, la majoria és la natura. Jo faig plein air i per mi és com si vas d'excursió a captar la natura. A vegades jo puc a captar un paisatge que et cridi l'ull i vas pintar. O sigui, i t'instal·les en aquell lloc i comences a pintar i a fer, o sigui, i comences a pintar i està així d'espontàni. Uh-huh. I després a casa, a vegades, bueno, pues, si són retratos i aquestes coses, sí, a vegades en el taller, que tengo el taller con mi amigo Enric Pau, en Gelida, entonces ahí, bueno, pues muchas veces hacemos retratos o otras cosas que no necesitan, o sea, que no son plein air. Pero la mayoría de mis obras son en plein air, o sea, es como sortir a la natura y hacerlo desde ahí.
Una mica, doncs, a Urban Sketch, com parlàvem l'altre dia, Gerard?
Sí, sí.
Sí, moltes vegades el tema de l'Urban Sketching té això, no? Bueno, moltes vegades no, és que té això. El que passa que la pintura a l'óleo, ¿no? Como tú dices, Janat, tiene esta plástica que quizá el dibujo, el urban sketching, que es la exposición que hay a tu lado, ¿no? De la
sí.
María, que es más de dibujo. Con el óleo puedes llegar quizá más a esta representación de la luz. ¿Por qué? Porque puedes conseguir las tonalidades, ¿no? Y la incidencia de la luz en el objeto, con el lenguaje, para mí al menos, con el lenguaje de la pintura, quizá es más cercano, ¿no?, a poder hablar de esto. Quizá con el dibujo se interpreta más la forma, pero lo que es el color, el óleo tiene un pigmento que logra esta calidad.
Sí, a mí me encanta el óleo y lo veo como algo como muy, o sea, con mucha clase. O sea, me gustan las otras, pero el que me atrae a mí, la verdad, es el óleo, porque lo veo como muy, o sea, como rico en expresar tanto los colores, las luces, las sombras, pero también las dimensiones. A veces hay obras que se ven como si fueran tridimensionales, porque te da esta capacidad de hacerlo y de plasmar todo lo que tú quieres hacer. No es tampoco, o sea, no es que es fácil o difícil, es cada uno es como le gusta, o sea, algo que te gusta, y a mí el óleo me fascina. Realmente me fascina
No, y también
y gracias.
lo que es también la construcción de la pincelada, ¿no? Al final, cuando, por ejemplo, vas poniendo una. Yo, por ejemplo, pienso en las nubes, ¿no? En algunas obras de las que has hecho.
Sí.
Las nubes me crean como una fascinación porque consigues darle un
Gracias.
volumen, ¿no? Y esto se consigue quizá
Sí.
con la construcción de la pincelada, ¿no? Cuando pones una encima de otra, ¿no? Vas consiguiendo este
Sí.
volumen. Yo esto lo leí hace mucho tiempo con Cézanne, ¿no? Por ejemplo, Cézanne cuando
Sí.
dibujaba las manzanas, que le daba el volumen a partir de la
Sí.
construcción de la pincelada.
Total. Sí. Es la construcción, es la mezcla de la observación de la luz, pero lo que tú dices es la mezcla de los pinceles, o sea, de las pinceladas pero también lo que, o sea, tiene que estar todo como integrado en el paisaje, que se ve como si están cerca o lejos, o más oscuros o más luz, pero también lo que a veces la gente a lo mejor ve un cuadro y dice, no, es algo también científico, un cuadro es muy científico, porque donde viene la luz se refleja sobre los, y hay una limitación del espacio de reflejo de la luz sobre los sitios donde cae la luz. Entonces, ahí puedes hacer errores, que hay también obras que son erróneas, porque la luz si viene de un lado no puede venir, o sea, tiene una caída sobre, tiene un espacio donde cae, pero el otro tiene que ser la sombra, por ejemplo, ¿sabes? Entonces puedes haber, es como también una operación matemática, más allá de artística, o sea, la técnica y todo esto, pero también la responsabilidad de transmitir toda la luz, el volumen y todo esto en su propia dimensión, evidentemente, si tú quieres ampliarlo y hacer alguna interpretación diferente, lo puedes hacer, evidentemente. Pero lo real, por ejemplo, que quien hace figurativo y esto, evidentemente, tiene que tener también ¿sabes? Estas cosas muy importantes, que tiene que limitarse también a ella y observarlas y ser fiel a esto.
El rigor, ¿no? Que tiene, sí.
Sí, es un rigor, sí, es un rigor, sí.
Janet, jo també et volia demanar avui que és el Dia Mundial de l'Art, no? La importància d'aquesta disciplina, d'aquesta passió, no? Per tu, a la teva vida.
Sí. Sí, a mí el arte, la verdad, me ayudó muchísimo en momentos difíciles, en momentos de introversión, en momentos, y la verdad te da una soltura, te da una terapia y una existencia diferente. O sea, no es una existencia básica, sino te da, es como para los cristianos un ángel que tiene algo sobre la cabeza, es lo mismo. O sea, te da algo, te ilumina por dentro y o sea, es como si te eleva. En todo caso, me siento así,
Et fa transcendir, no?
que esto me da. Sí,
I escolta, doncs,
me siento.
il·lumina'ns, ajuda'ns a tu com a
Sí.
marroquina, recomana'ns també doncs, algun artista, no? Perquè els nostres oients, a banda d'anar avui
Sí,
o demà a veure la
sí,
teva
hay mucho.
exposició a l'acadèmia, puguin doncs, a googlejar i buscar també d'altres referents.
Sí, hay muchos. Mira, estábamos hablando Gerard y yo antes de ayer, me parece, y me he preguntado si había artistas conocidos marroquíes. Y por ejemplo, el norte, o sea, todo Marruecos hay muchos artistas, pero el norte de Marruecos son ciudades como Tetuán, sobre todo. Hay una escuela de arte muy, muy conocida. o sea, no conocida como escuela grande ni nada, sino que sale de ahí muchos buenos pintores y hay muchos, muchos museos, sobre todo muchas galerías, y hay una producción enorme en Marruecos por parte de los artistas, y buena también. Y hay otros antiguos que, o sea, que no... Pero he visto, por ejemplo, puedo... yo tengo un gran amigo, Mohamed Mrabet, que es un gran artista también. Tengo Shardoudi. Tengo varios, no quiero decir nombres porque si no me voy a olvidar de otros.
Sí, perquè a més ens queden 30 segons, però jo crec que també valia molt la pena, no? Doncs aprofitant que teníem, doncs a destacar alguns.
Hay que tener, yo pienso que también tiene que haber un poquito de interés de parte de Europa en África o en Norte de África, porque también hay muchos productores de artes, hay muchos creativos, mucha gente creativa, hay unas capacidades, un potencial muy grande que hay que aprovecharlo. Y bueno, pues yo aprendí mucho, la verdad, de los pintores de aquí, y que me encanta porque hay un potencial artístico enorme.
I per això doncs, l'havíem de posar doncs, en valor tot aquest potencial. Moltíssimes gràcies a tots dos, que ja estem fora de temps. Una abraçada i fins la propera.
Gràcies a tots.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Adiós.
Al matí, amb Raquel García.